Mai oblidis la teva essència. És la teva identitat. És la teva raó de viure.
Glòria Montasell compartirà una estona amb professionals del segle XXI. Mirant-los als ulls, serà l'ànima qui respondrà. Avui, el món a través dels ulls de Pepa Poc. Salviadoria amb Josep Pàmies. Cosmoveritat amb Anna Cervera. I el pensament de la setmana.
Una infància acaronada de pinzells, paletes de colors, cavallets que li passaven 10 pams. Però ella estava enlluernada per l'obra del seu pare, el pintor català Francesc Poch Romeu, considerat un dels passatgistes contemporanis més influents. I per si no n'hi hagués prou, més influència artística per part de mare, la pintora Josefina Ripoll. Els seus mestres Tàpies, Pijoan, Ràfols Casamada, ha exposat a París, Barcelona, Miami, Chicago, Nova York, Londres, l'Havana, Filipines. Membre de l'International Color Authority, amb un nombre molt selectiu d'experts que es reuneixen un cop l'any a Londres per marcar i definir quins seran els colors de tendència i que serviran de referència mundial per creadors de moda. La seva vida és art. Fa especial tot el que l'envolta. Sent que viu des de l'essència. Avui estic convidada, avui estem convidats al seu atelier de l'Empordà. Pepa Poch, moltes gràcies per obrir-nos les portes del teu espai més íntim i creatiu. Benvinguda al Viure des de l'Essència.
Benvinguts vosaltres també en el meu món, des de l'art, des de la passió i des de l'amor.
Com es sent Pepa Poch en aquest moment de la seva vida?
Aquest moment de la meva vida és un moment realment de canvi, un moment màgic, un moment molt especial, no? Perquè quan has aconseguit fites, quan has aconseguit trobar-te a tu mateix i reconèixer-te, és una gran emoció que t'envolta, no? I llavors la sensació més important, la sensació més emotiva, és el que s'ha de transmetre.
Realitat màgica, la mar salada, oil on canvas, survivors, renaixants, te turquesa, Pepa Poch, Filipines. Aquests són els noms de les teves col·leccions d'art, Pepa. M'atreviria a dir que els gens estan impresos en cadascuna d'elles, com si d'un fill es tractés. A nivell emocional, personal, evolutiu, què hi ha de tu en cadascuna d'elles? En cadascuna de les etapes de la teva vida hi ha hagut una col·lecció?
Sempre quan presentes una obra o fas una col·lecció, diguem-ne, com tu bé dius, no? És com escriure un llibre. Jo crec que he fet un llibre, he plantat alguns arbres, flors, no he tingut un fill perquè ho he sentit així, però la meva pintura són els meus fills, no? Les meves obres d'art, de vegades, si ja no la tinc o això, doncs inclús t'agafa com la pena de plorar com quan un fill se te'n va de viatge, no? Saps que estarà ben cuidat. Et fa molta il·lusió perquè per un artista vendre la seva obra també és important, però les col·leccions que faig és llibres. La mar salada va ser un llibre de la meva vida, va ser una època, realitat màgica va ser una altra. També en el recorregut que hem explicat de les ciutats me'n vaig recordar i que també vaig exposar a Grècia. A Grècia va anar part de la meva obra de quan jo vivia en un vaixell. Ara, l'última etapa de la meva vida, després de la Renaissance, Renaissance va ser un llibre molt obert de la mort del meu pare, que la gent quan el veia, quan veien l'exposició, les persones, els sers humans deien, aquí què ha passat? M'ho van dir fa poc a Filipines perquè me'n vaig endur dues obres d'aquesta sèrie. I un senyor em va dir, diu, este cuadro, ¿me puede explicar la historia de este cuadro? Diu, porque este cuadro no solo es un cuadro. Diu, y es muy diferente de Sopa de Amor.
Totalment d'acord.
I llavors jo li vaig explicar a aquesta persona el per què. I li vaig dir, fue en el momento que murió mi padre. Y este cuadro se titula Cráneo. Es una corona que representa la cabeza de mi padre y de las personas, donde está el pensamiento. I li vaig explicar en castellà, un senyor de Filipines que parlava anglès i castellà.
Has plorat pintant?
Molt.
A quina obra podríem dir que ha sigut la que quan l'has acabat de crear t'has sentit, tens del dolor però t'has sentit alliberada?
La vida va ser un quadre que va marcar molt un canvi d'etapa. Vaig fer un boceto de la vida, un boceto, que el va quedar una doctora que a més és psicòloga, i després vaig fer una obra de la vida ja molt gran, no? Perquè va ser una inflexió, un moment de reflexió i el moment de trànsit, per això li vaig titular la vida, de la mort del meu pare, quan realment me'n vaig donar compte, però que no era dolent, perquè la mort dona vida, no? I jo sé que amb el quadre Renaissance també em va passar.
Pintura colorista, emotiva i compromesa. Amb què et sents compromesa, Pepa?
Em sento compromesa amb no fallar a la part que em toca a mi com a humanitat, no? Vull... El meu compromís és com paral·lel a algun mestre o alguna persona que pot ajudar a veure les coses d'una altra manera. Les meves obres pictòriques, en el fons, és transmetre una emoció. I el meu compromís és... Jo pinto per mi. Perquè primer jo crec que és un mateix i la força d'un mateix és el que pot ajudar els altres. Per això mateix la meva pintura no és cap còpia de ningú ni cap inspiració de ningú, és la meva pròpia pintura perquè és un sentiment. Cada vegada també el que tendeixo és no tindre compromís. No haig de tindre cap compromís perquè els compromisos et marquen molt, no? Segurament no he tingut fills... No agafo molts compromisos perquè vull ser lliure.
La meva filla m'ho va, quan li parlava de l'entrevista, em va dir, mare, pregunta-li a la Pepa per què no ha volgut tenir fills.
Sí, sí, i m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, no? Perquè crec que els fills vindran a mi. Vindran perquè sempre he tingut la sensació que a través de la meva pintura passaran coses... I sé que jo em faré càrrec d'uns nanos, no sé si seran nanos joves, petits o d'on. Jo no els aniré a buscar, jo no aniré a adoptar un nen, jo no he volgut tindre'l en el meu interior. El meu interior jo ja he estat art, no? I he ja estat carinyo cap a altres persones i he ja estat peces, escultures, amb colors, una creació, no? En vez de la creació humana, no? Perquè... Per mi, el meu pensament ha sigut que em treia la llibertat. Perquè realment, si un té un fill, s'ha de fer responsable d'aquests nens. No?
De fet, és aquest punt de que has connectat amb la teva essència, amb la teva missió de vida, i no t'has deixat portar per els patrons establerts de la societat.
Exactament.
Jo trio, sí. Jo sóc responsable del que trio, no?
Sí.
I no em queixo si segueixo la línia que tothom porta. Així, si jo trio, sóc jo la que haig d'afrontar-ho des de mi mateixa.
Clar, jo vaig néixer en una època que encara sóc molt i molt jove, però que ens van educar tots d'una manera, que et tenies que casar, tindre un bon marit, encara, i semblava que havíem evolucionat molt, però estàvem com les nostres mares, no? I que tingués un pis, i que tingués la torreta, i que tingués el cotxe en pàrquing. I vaig dir, a mi què m'estan explicant de tot això? No. I anar a dinar cada diumenge a casa els pares. Me niego en rotundo. I 15 dies de vacances i tindràs un jefe i així viuràs la vida. I els dissabtes anireu amb el marit al supermercat, omplireu el carro de la compra. I jo, què?
Em sembla fantàstic i que probablement molta gent que està escoltant diu, ostres, quina raó que té la Pepa, no?
Sí, i no dic que això no et doni la felicitat. Sí, però no ens han deixat fer la prova De, tant els homes com les dones, eh? Perquè a l'home, si ara no va al despatx, es posa un traje, té un bon cotxe, té el mòbil último modelo, és un fracassat. No, pobre tio, no. Vull dir, per què? Per què hem de, per què hem de seguir aquests patrons, no?
Deixem les etiquetes.
Sí, sí, siguem, siguem nosaltres, perquè el món ens ha donat l'oportunitat. I un que ens sentin dirà, sí, home, clar, mira que bé. No, mira que bé no. Tu em preguntaves, tu plores davant de les obres? Jo ploro d'emoció i també jo ploro per si jo li poso tota la meva impronta, tot un any i mig de la meva feina, tot per fer una exposició i de repent no es ven una obra. Clar que ploro, torno al meu estudi i me sento al terra i començo a plorar com una magdalena, no? Perquè és així i una altra vegada vendré tots els quadres com em va passar en una exposició. Intentaré que no se'm pugi al cap el ser superfamosa i vendre tots els quadres i tal, ja que l'equilibri és molt important.
Podríem dir que estàs aterrissant una mica de tot aquest viatge, no? Tot aquest viatge que has estat exposant per diferents països, com hem dit inicialment, que has conegut a gent importantíssima. I ara és com aquell punt que dius, val, tot això està molt bé, i?
Sí, sí, i és molt bé perquè jo crec que és un aprenentatge, no? És l'escola de la vida, no? La vida ella mateixa et porta i t'ensenya i tu fas un esforç. I el bonic d'això és que un, quan a mi em van nombrar membre de International Colors Authority, jo ja treballava amb aquests colors als 20 i pocs anys amb un estudi de disseny.
Vas viure, quant temps vas viure a Nova York?
A Nova York vaig viure en èpoques més d'un any i pico i després he estat 5 mesos, després 6 mesos, però aquest any i pico que vaig viure vaig estar treballant amb un estudi de disseny molt important a Designs World. Va ser en l'any 92, l'any de les Olimpiades de Barcelona. Uh-huh.
I quants anys fa que estàs a l'International Color of Authority?
13 anys.
13 anys.
Sí.
I cada any cap a Londres?
Cada any cap a Londres, un cop l'any, de vegades dos cops l'any i molt emotiu.
I si ara et pregunto quins colors es portaran la temporada vinent, ens ho pots dir?
Sí, home, es portaran els colors que ens donen la sensació d'estabilitat, no? Tons... tons mitjos, tons amorosos, tons amb llum, tons... hem de fugir de la foscor, no? Anem cap a la llum. I llavors són uns colors amb molta llum i també colors de la terra, no?
D'arrelament, podem dir, de connectar més amb la terra? O...
Sí.
Perquè, clar, tota aquesta paleta de colors, no? Cada vegada som més coneixedors de la influència dels colors a la nostra vida, a les persones. Però, clar... què passa? La tardor, els dies curts, freds, diem més tristos, seria quan ens aniria molt millor, diguem, tenir coloraines a la nostra vida, no? Per pujar el nostre estat d'ànim. I aleshores és el que ens està passant, colors terra, colors més fosquets... pot ser que hàgim de perdre una mica la por al color? A vegades ens posem un color estrident i sembla que tothom ens miri, no? En canvi, sí. Si tots passem dins d'una, com dèiem abans, dins d'un ventall de tots agafem una línia de beixos, així es passem desapercebuts. Ens costa posar-nos peces amb color?
En aquest país, sí. Normalment els altres països porten color sempre. Sempre l'Índia és color, l'Àfrica és color, Dinamarca és color. Aquí, com que ja el nostre caràcter és molt vergonyós, tenim molta inseguretat, per portar un color has d'estar molt convençut, perquè clar, se't veu molt. Llavors destaques molt i no s'ha vist mai que vagi un home a treballar amb un traje vermell al despatx.
No, això ja és...
Però podria ser.
Però podria ser, sí.
Podria ser, sí. Podrien anar els homes amb trajes verds, amb trajes blaus, amb trajes grocs.
Totalment.
Seria fantàstic. Llavors una reunió d'executius no seria la reunió de tots neutres. Uh-huh. O veus, per exemple, els polítics.
Qui sap, poder, d'aquí uns anys, no?
Sí.
Està canviant tot tant.
Seria molt bé, no? Seria molt bé. Està relacionat amb l'elegància, la distinció, amb un protocol. I s'han fet diversos estudis, no? I un mateix Si va vestit de blanc transmet una cosa, si va vestit de negre una altra, no?
Potser la foscor està relacionada al negre amb la serietat i davant d'una empresa el que volem mostrar és aquesta seguretat, no? Som serios, som responsables.
Sí.
Una curiositat, a veure, podria ser una mica agosarada, però Catalunya, les quatre barres, la senyera, sí, groga i vermella, quin altre color veus que pugui identificar, que es pugui identificar a Catalunya, que no sigui el vermell i el groc?
L'or.
L'or.
Sí. Catalunya és or, és or, és un país amb llum, és un país ric, és un país espiritual, sempre en el tema, si sempre veus Buda, Buda normalment està davant d'or, groc i verd. Uh-huh. El vermell és un color que s'ha d'utilitzar, és un color preciós, però Catalunya és or.
Que bé, Catalunya és or dels oients. Molt bé. Com hem dit abans, Pepa Poch és art i està envoltada d'ell. Darrerament he vist que t'has enamorat, que ens has enamorat d'unes porcellanes úniques, amb una col·laboració que estàs fent a Sargadelos. Què ens pots dir al respecte?
Us diré que la porcellana és un material molt noble, com la ceràmica, no? És algo que necessitem per viure, uns plats, els necessitem. Bueno, hi ha països que mengen sobre d'una fulla, però fan servir de plat, però nosaltres no, no? Llavors és convertir algo necessari en art, és envoltant-nos d'art, a la taula per menjar, per beure, no? Fa molt temps que estic amb aquest tema de posar una taula bonica amb uns grials, amb unes copes, amb unes gerres, amb uns plats que són art. Llavors, Sargadelos és l'única fàbrica que queda aquí ja de fa molts i molts anys que té una porcelana molt, molt, molt bona i sempre intento buscar la millor qualitat amb el que estic fent, no?, realitzant.
És viure des de l'art i per l'art, sí?
Sí.
Els cinc sentits de l'artista. Comencem. Un color.
Ara mateix, blau.
Un so.
Les onades.
Una mirada.
La teva.
Gràcies. Un tacte.
Mira, et diria que el tacte és la mà dintre de l'aigua. Les mans, el cos, dintre de l'aigua. Sentir-me envoltada de líquid.
De fet, és com quan un està al ventre de la mare.
Sí. Necessito estar dintre del líquid.
Un sabor.
El picant.
Fem una parada en el camí, et sona aquesta frase?
Sí.
Un destí.
Seguir voltant. Seguir girant el món.
Et consideres ciutadana del món?
Sí.
Un llibre.
La meva vida.
Un color que no et posaries mai?
Més que un color seria el plàstic.
Material.
Material.
Un moment crític de la teva vida?
La menopausa.
Regeneres energia amb...
El carinyo.
Una teràpia alternativa?
Sentir-se lliure.
Abans d'anar a dormir?
Respirar fons, mirar al meu voltant i donar gràcies.
Mai m'hagués imaginat que...
Que em faria gran.
Una persona de referent a la teva vida?
El meu pare.
Alguna mania?
Sí, bueno, en tinc diverses. L'estètica, em pot.
Sí?
Sí. No puc estar envoltada de coses que no m'agradin, no puc.
Un valor.
La sinceritat.
Doncs bé, estem arribant al final de la trobada. Estem sentades, Pepa Poch i Glòria Montasell, al teu atelier. Sentades a terra, dic això... Perquè moltes vegades, al viure, parlem de l'ara, de la importància del moment present, un present màgic, únic. No cal un gran sofà, que hi és. Però parlar del viatge de la vida sobre un parquet tacat, acaronat pels regalims de colors de la història de la teva obra, parlar de tots els països en els que has exposat, de tota la teva trajectòria des d'aquesta proximitat, és... el que et fa gran, de debò, Pepa Poch. Moltíssimes gràcies. M'agradaria molt que fessis tu la cloenda del programa dient-nos que a quina conclusió has arribat aquesta vida, en aquests moments en què estàs.
Bueno, us haig de dir des d'aquí que estic parlant amb Glòria Montasell amb llàgrimes als ulls, perquè ella m'ha remogut des de la part molt íntima de la persona i està molt bé, és una entrevista molt sentimental. Jo crec que la vida és meravellosa i que hem de lluitar perquè ho sigui sent. No ens hem de deixar portar. Potser és un consell, jo parlo des de mi, no? Ens hem de portar des de la nostra essència, com molt bé diu ella i és el programa, no? Tots tenim una essència màgica, tots, encara que un pensi que ell no pot, que tal, jo diria des del meu fons interior que cada un sigui noble amb el que fa, no? Que no, tots som capaços de tot. Això és el resultat de la meva vida, no? La meva vida fins en aquest moment que estic ara és haver aconseguit el que m'he proposat. I ho he aconseguit. I aconseguiré més, però ara des d'una serenor. Jo ja volia exposar els meus quadres per tot el món, ja volia ser qui sóc, ja volia estar enamorada, ja volia estimar. Ho tinc tot. Tot el que es pot tindre, en veritat, ho tinc. Tots ho podem tenir. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Fins sempre i cuida't molt.
Gràcies.
Viure des de l'essència. Salviadoria amb Josep Pàmies.
Josep Pàmies, pagès ecològic de Balaguer, molt conegut per l'estèvia, ens parlarà de plantes prohibides. Plantes que curen.
L'ortiga, aquesta l'he conegut de tota la vida, perquè bueno, era una planta que odiaves a la primavera quan ets petit, perquè el pare te feia traure l'herba d'entremig de la ceba o de les tomates, perquè sortia ortiga a la primavera i clar, quedaves amb totes les mans i tots els braços tots fets. I l'havies de traure, perquè clar, si no se't menjava el que tu t'interessava cultivar, no? I bueno, clar, de passar a odiar-la, a conèixer les seves propietats, a la meva és quasi bellesa, als 50 anys, veure que no solament és una mala herba, sinó que és una gran herba. No solament és una planta medicinal, sinó que és un gran aliment. Te'n diem explicar a un company que té un amic que està a la COE, el Cuerpo de Unidades Especiales Militares, aquest és la COE, que quan els diuen, venga, un mes al bosc sense res i a sobreviure. Bueno, però aquests cuerpos d'unidades d'operacions especials els diuen, quan vos abandonem un mes al bosc, penseu en que l'ortiga és la planta mare, la planta base, en la qual no us morireu de gana. Perquè porta proteïna, porta molt ferro, porta, en fi, aminoàcids, porta de tot. És una planta fantàstica a nivell de regeneració de sang. És a dir, si tu tens una anèmia, només cal prendre dues o tres infusions d'ortiga durant un mes, veus com el nivell de ferro puja. Però és que a part, l'ortiga feta al vapor ja no pica, només que la rentes ja no pica, pots fer una truita extraordinària. Clar, dius, on s'acaba la frontera d'un aliment o un medicament o una planta? No existeix. Normalment, si tu culls una planta, la major part de plantes, en petites o grans dosis, són aliment i són medicament. Estan allí perquè molts animals les mengen i ho saben menjar-les i nosaltres no les sabem menjar, no? Per tant, l'ortiga serà una de les plantes més extraordinàries també a redescobrir, de que milloren molt la melsa, el bazo, que és allò on se genera una qualitat de la sang correcta. Per tant, aquestes plantes que milloren tant tot aquest aparell sanguini i l'aparell digestiu, fetge, melsa, pàncreas, són plantes que s'han d'introduir inclús dintre de la dieta. Plantint un raconet d'ortiga a casa i anar-la tallant contínuament, és una planta perenne, sempre, no caldrà plantar-la mai més, sempre torna a brotar, i torna a brotar, i torna a brotar. Per tant, tindrem a casa, si tenim un brot d'un test o a tard al jardí, un raconet d'ortiga, perquè se va extenent, eh? Vull dir que s'ha d'evitar que no s'estengui massa, és un gran aliment i un gran medicament. La pilobi, aquesta la vaig conèixer fa 4 anys, gràcies a aquest llibre de Salut de la Botiga del Senyor, de Maria Treven, i clar, parlava que era una planta extraordinària per la pròstata. Clar, ja tenia 50 i pico d'anys, quasi 60 anys, i bueno, doncs ja va fer les proves de la pròstata, no? I val, i aniré, ui, sí, però està una miqueta inflamada, ja, no sé, bueno, el PSA el tens bé, però ja t'has de començar a mirar, ui. Bueno, doncs el primer que em vaig mirar quan vaig obrir aquest llibre era la pilobi, i a veure, aquesta planta per la pròstata, què era això, no? I clar, parlava meravelles d'aquesta dona, de la pilobi, per tot el temps de pròstata, i bueno, doncs dic, l'hem de buscar, l'hem de trobar, perquè si és una planta tan comú, però no la trobava, i vam trobar un brot aquí darrere d'un invernadero, tapat amb tubos de rec, que allí on mai ningú l'havia fan, ni havíem mai ruixat amb herbicides, allí estava. N'arrenquem les arrels per transplantar-la dintre l'hivernacle per anar fent noves plantes, i mira quina casualitat també, que no existeixen. Quan estàvem entrant a l'hivernacle arriba un senyor de Manresa i baixen, no tindries pas de pilobi. Hosti, tio, però si ho acabo de trobar, per a què? Pues mon pare, que diuen que era mort ja de pròstata l'any passat, i ara pues, des de que es pren el pilobi, pues, ha remuntat i ja està bé. I diu, ara com que jo també tinc una edat que era perillosa i també vull, i ara els herbolaris me costa molt de trobar aquesta planta, no em trobo. Si tingués una planta me l'emportaria per cultivar-me-la jo a casa. Dic, pues mira, tio, l'acabo de trobar, eh? Mos partim les arrels i gràcies perquè m'estàs confirmant una altra vegada de que això pot ser efectiu. I a partir d'aquí, pues, també hem sigut resultats extraordinaris en tot el que és pròstata, allò que no pots orinar, per la pròstata inflamada. És a dir, que estem parlant també d'una planta que pot ser extraordinària en tot el que és les vies urinàries, eh? Des de renyó a conductes urinaris, a pròstata, a quilla urinària.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Cosmoveritat, amb Anna Cervera.
A Cosmoveritat, l'astròloga Anna Cervera ens parlarà de la influència dels planetes a la vida de les persones.
Hola, molt bona nit a tothom. Avui explicarem el cicle de la Lluna d'aquest mes, ja que a l'últim dia vam estar parlant de la influència de la Lluna. Avui voldria parlar explícitament del que representa un cicle de la Lluna durant un mes, i aprofitarem aquest mes en el que estem per poder-ho desenvolupar. Parlarem pas per pas del moviment d'aquest cicle. Tenim que la Lluna nova és la nit fosca, on la Lluna no es veu en la nit, i és perquè el Sol i la Lluna estan en l'hemisferi de la Terra que està il·luminat, és a dir, aquella part de la Terra on és el dia. I així doncs, l'hemisferi nocturn no té cap reflexe lluminós. I aquí és on estaríem quan, des d'aquest punt de la Terra, nosaltres veiem aquesta nit fosca. Doncs se'n diu que la Lluna és una Lluna nova i el cicle de la Lluna comença amb una Lluna nova. Anem a jugar una mica amb el nostre imaginari. Anem a pensar que, com és un principi, un començament, un inici, què representaria una lluna nova per l'ésser humà? Doncs, si juguem una mica amb el nostre imaginari, podríem imaginar-nos que la lluna nova és una idea, per exemple, un pensament d'algú que volem fer. En aquest mes, tal com la lluna i el sol estan situats en el cel, formen un estat de consciència que seria com aquesta idea o aquest pensament, però inclinant a l'ésser humà, per mitjans de la Lluna, a desenvolupar-lo com si fos un projecte per al seu aprenentatge. I aquí és on estem tots. És a dir, el cicle de la Lluna mensualment és un cicle que tots podem aprofitar com una eina de coneixement per entendre a veure què podem aprendre. En aquest cas, en aquest mes, aquesta lluna nova va començar el dia 5 d'octubre i l'aprenentatge d'aquesta llunació està basat durant aquests 28 dies en les relacions. És a dir, que tenim l'oportunitat d'un aprenentatge envers tot el que és vincles o relacions, siguin quines siguin. Per tant, quina seria l'oportunitat real que tenim aquest mes respecte a les relacions? Doncs, de viure-les, de viure les relacions, si un no té relacions, pensant en allò que realment volem d'una relació, què esperem de l'altre, què compartim amb l'altre, quina capacitat de compromís tenim i què podem veure en l'altre sobre nosaltres mateixos. El sector no és solament el de la parella, perquè sempre que pensem en relacions, de seguida ens ubiquem en el sector de la parella. Però en un cas com el de l'alunació, quan parlem d'un estat de consciència en la humanitat, quan parlem d'un aprenentatge en comú, les relacions abarquen tot el que és des de mi vers l'altre. Per tant, aquí entraria els amics, els veïns, les persones de la feina, les persones de la nostra família i nosaltres mateixos també, lògicament. Com ens relacionem també amb la societat i això com ho veuríem? Com veuríem realment cadascú de nosaltres? Quin seria el sector relacional de la nostra vida? Sigui amics, sigui veïns, sigui feina, sigui família, com ho veuríem? Això podríem veure-ho amb una carta astrològica de la persona. I aquell lloc en el cel on estan situats la Lluna i el Sol durant aquest mes, el tenim sempre indicat en graus astronòmics en aquest mapa, que és el que se'n diu la carta astrològica o bé la carta astral. També se'n li diu la carta natal. Per què? Perquè és el mapa del nostre dia de naixement, del lloc on hem nascut i, sobretot, de l'hora que hem nascut. Perquè així el que fem és trobar unes coordenades i situar-nos en aquell mateix moment en els moviments del nostre sistema solar com estaven tots els planetes col·locats, posicionats. I seria com una mena de fotografia. Aquests graus dels que parlem on la Lluna i el Sol tenen una posició en el cel cada mes, en cada llunació, són uns graus de l'estudi totalment científic que està fet per la NASA i que estan sempre descrits en el llibre més antic del món, que és el llibre de les efemèrides. En aquest llibre tenim cada dia on tenim situats els planetes en el cel, per graus, per minuts i per segons. Per tant, tenim que per un cantó la influència de la Lluna sobre nosaltres, de manera cíclica, ens proporciona un aprenentatge cada mes sobre algun aspecte de la vida. El fet de saber això ens proporciona aquesta eina, perquè el saber-ho és el que podem convertir una veritat en una realitat. Quan parlem de que la Lluna i el Sol tenen un lloc en el cel indicat amb aquests graus ens diuen en quin signe de la constel·lació estan situats. I el signe és el que ens donaria molts més matisos d'aquella consciència de la que tenim l'oportunitat d'aprenentatge durant aquest mes. I en aquest mes, que ja estem arribant a la lluna plena, que es donarà justament en aquest dia, és en el moment on podem veure molt més clar quin és el resultat d'aquest aprenentatge que hem tingut des de la lluna nova. És a dir, des del dia 5 d'octubre que ha començat la lluna nova, nosaltres estem vivint sota un cicle de la lluna que va creixent. A la setmana, que estem parlant del dia 12 més o menys, hem fet el quart creixent. Normalment, en el quart creixent, podem estar prenent decisions respecte a algú envers aquest tema de les relacions. I 7 dies després, que arribaríem al dia 19, ens trobaríem amb aquesta lluna plena i amb un resultat de la decisió presa en la lluna creixent envers a l'experiència que hem tingut al redador de tot el que és relacional. Llavors, repeteixo que, depenent de cadascú, i evidentment som moltes persones que coincidim, tindrem aquest aprenentatge en els diferents sectors de la nostra vida. L'astrologia, per tant, respecte a aquest llibre on tenim aquestes dades científiques de la NASA, és aquest component científic el que li dona una mica de pes científic i de pes de realitat, ja que els planetes, les constel·lacions i el que és el cosmos són existents, són cossos verdaderament reals i tenim un sistema de medició que és el científic a través de la NASA que ens dona justament quina és la seva posició. L'astrologia el que fa és afegir un aspecte filosòfic i simbòlic del pensament modern, determinant què vol dir que, per exemple, la Lluna estigui en unes coordenades o unes altres o sota el signe de balança, que és en el cas d'aquest mes, o respecte la seva posició amb el Sol o amb un altre planeta. I la Terra, que és el lloc on vivim i des d'on construïm la nostra realitat, és el que ens dona aquesta veritat, perquè és des d'aquí, des d'on nosaltres observem aquesta posició o aquest mapa estel·lar en el cel. L'astrologia no és més que un llenguatge i les lletres són símbols. Aquests símbols tenen tot un contingut de significats relacionats en tots els aspectes de la vida de l'ésser humà, com els valors, l'amor, la intel·ligència, la capacitat social, la maternitat, els estudis, allò que ens agrada, allò que no ens agrada, la nostra agressivitat, la nostra manera de pensar, la nostra manera d'actuar, les nostres emocions, les nostres sensacions, el matrimoni, el compromís, el sentit de la vida, el dolor, el patiment, els germans, els pares, la família, els fills, el treball, sentir-se autorrealitzat. Clar, tot tipus de llenguatge defineix i descriu tot un sistema de vida. Però com la vida no és solament el saber per saber, sinó que necessitem experimentar, aquest binomi és el que ens porta la consciència. Quan diem, ara ho entenc, o me n'he adonat, ara ho veig, un es torna més tolerant amb si mateix i més tolerant amb la vida i amb l'entorn. Aquí és on som capaços verdaderament de perdonar-nos. Doncs tot aquest sistema de vida és descrit per els signes que diem els signes zodiacals i els planetes. Els signes, veritablement, són aquells que emiteixen un estat de consciència i els planetes són els que gestionen aquesta informació. I els planetes també ens diran de quina manera gestionarem aquesta informació. Normalment, els signes, la majoria, tenen una relació amb animals i per això es diuen els signes zodiacals per la paraula zoo, que està totalment relacionada amb la paraula animal. I són Àries, Taure, Cranc, Lleó, Escorpí, el Sagitari, Capricorn i Peixos. I és per la implicació de l'ésser humà en el regne animal i la nostra animalitat encara en nosaltres, on a sota descriuríem tots els estats de supervivència per als quals a l'ésser humà passem constantment. Els signes de Gèminis, Verge, Balança i Aquari són signes que ja no tenen a veure amb cap tipus d'animal. Ja són signes molt més relacionats amb l'aspecte humà i que el proper dia els explicarem una miqueta, i són 12 signes, jo crec que podrem explicar-los una miqueta tots 12. Així que espero que hagueu disfrutat el dia d'avui i us espero per al proper diumenge. Moltes gràcies i molt bona nit.
Pensament de la setmana.
Tal i com diu en el seu llibre Maria de Villota, expilot de Fórmula 1 que ens ha deixat recentment, la vida és un regalo. Maria de Villota, una dona que pilotava amb mà ferma la seva vida.
Viure des de l'essència, els diumenges a les 9 de la nit i sempre que ho vulguis, santsaloni.cat/ràdio.